ja són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
75 milions d'euros per modernitzar els polígons de la província de Barcelona. Això és el que ha invertit la Diputació aquests últims 20 anys i que han permès posar al dia i dinamitzar el 80% d'aquests recintes industrials. La nova convocatòria, que ja està oberta, beneficiarà 100 polígons i 6.000 empreses. Tot plegat s'ha posat en relleu en una jornada que s'ha fet a Barcelona i que ha comptat amb la presència de representants d'aquest organisme i dels governs català i espanyol. Lluïsa Moret és la presidenta de la Diputació de Barcelona.
Com veieu, portem ja des de l'any 2006 implementant programes de tot tipus de suport per la regeneració i per l'actualització i la modernització d'aquests polígons perquè siguin competitius.
És divendres 18 d'octubre de 2024. Tenim més titulars. Israel descarta un alto al foc, Sònia Kerr.
Les forces de defensa de l'estat jueu asseguren que les operacions contra la infraestructura terrorista a Gaza i al Líban continuen en contra de les peticions de la comunitat internacional després de la mort del líder d'Hamas. Tant Hezbollah com l'Iran ja han dit que intensificaran la guerra.
Aprovades les ordenances fiscals a Tarragona, Reus, Lleida i Badalona.
La primera ha decidit congelar el gruix d'impostos després de l'increment aplicat aquest 2024. Per contra, la capital del Baix Camp creixeran les taxes de l'aigua, la recollida d'escombraries i el transport públic, i a Lleida han aprovat la nova taxa d'escombraries amb els vots del PSC i Junts.
Provar els beneficis de les aigües termals en malaltes de càncer.
L'Hospital del Mar engega un estudi pioner per veure els seus efectes en dones que estan superant un càncer de mama. Hi participaran un centenar de pacients i el tractament es durà a terme a Caldes de Montbui.
Demà és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. En cultura avui comença una nova edició del Filmets.
Edició número 50 del festival, que fins al dia 26 projectarà 255 curtmetratges, 212 dels quals participaran en el concurs. La setmana vinent, de dilluns a divendres, les televisions locals emetran una selecció de 12 curtmetratges de les darreres edicions i el dia 26 la gala de Cloenda.
I també en cultura, els Estopa actuen avui al Palau Sant Jordi.
Els germans Muñoz faran el concert de Cloenda de la gira que han fet aquests últims mesos per celebrar els seus primers 25 anys de carrera i que a l'estiu ja els van portar a actuar, entre altres llocs, a l'Estadi Olímpic.
En esport, Roger Sánchez, la primera divisió masculina de futbol, torna amb duels de nivell per als tres equips catalans.
Després de dues setmanes d'aturada, l'Espanyol visita demà l'Atlètic Club a Sant Mamés i el Girona rebrà la Reial Societat a Montilivi. Diumenge el Barça s'enfrontarà al Sevilla al Montjuïc, amb el possible retorn a la convocatòria de Dani Olmo, Gavi i Fermín.
Després de moltes setmanes perdent aigua, els embassaments catalans han començat a recuperar-se, encara que molt tímidament.
Ha estat gràcies a les últimes pluges que també han portat les primeres nevades de la temporada en algunes muntanyes del Pirineu. Els pantans del Ter Llobregat freguen ja el 29%. Això són 8 punts més que ara fa un any.
Revisa el temps per avui, per al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Una bona renovació ambiental, la que hem tingut, i es copsa. A hores d'ara en forma d'una davallada de la temperatura. L'ambient és de plena tardor i, tot i que hi ha molts moments de sol, no acaba d'escalfar. I al llarg d'aquesta tarda, amb prou feina, la temperatura arribarà a assolir els 20 o 22 graus de màxima, com a molt, en alguns indrets de la costa de Barcelona o també de les Terres de l'Ebre. A més, anirem tenint la companyia del vent, que especialment del Llobregat cap al sud bufarà amb més intensitat, i déu-n'hi-do com arribarà a xiular a les comarques de Tarragona. Per tant, si estem a l'ombra, precisament calor avui no en tindrem. I de núvols, alguns que van entrant des del nord del país, que deixen el sol una mica enterbolit, i només al llarg d'aquesta tarda tindrem algun xafaguet de neu cap als 1.800 metres de cota al Pirineu i també algun ruixat a cavall de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el sud de Girona. Cap de setmana que ja es presenta més tranquil, tot i que demà al matí despertarem amb molts núvols i quatre gotes a les comarques de Ponent. Ho seguirem a la xarxa.
El control de Saivan López passa en 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest divendres, els 75 milions d'euros que ha invertit la Diputació de Barcelona en 20 anys en els polígons industrials de la província. Aquest és el balanç que ha fet la presidenta de la Diputació en el marc d'una jornada que ha comptat amb la presència de representants dels governs català i espanyol, una Lluïsa Moret, que ha instat les tres administracions a treballar plegades per potenciar encara més aquests espais que apleguen milers d'empreses i de treballadors. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Jordi. La Diputació ha destinat aquests 75 milions d'euros des de 2006 a finançar 423 projectes de dinamització de polígons industrials, una inversió que ha beneficiat el 77% dels polígons de la província. Moret ha fet una crida als governs català i espanyol a actuar units per reindustrialitzar el territori.
Crec que és aquest moment que les administracions, també compromeses amb el territori, compromeses amb els agents econòmics i socials del territori, tenim un paper clau en recuperar i en impulsar i donar suport, com deia abans, pel desenvolupament i pel creixement del nostre país.
A la jornada també hi han participat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, qui ha volgut remarcar la importància de la política industrial.
He de dir que estem en un moment on torna amb força la política industrial. Torna la indústria com una estricta necessitat, com la base material per defensar un projecte d'Europa. Tot això necessita enfortir la base productiva de Catalunya, d'Espanya i de tota Europa.
Actualment, la Diputació té obert el programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028, dotat amb 30 milions d'euros i que ha de beneficiar 6.000 empreses i 90.000 treballadors.
Doncs una altra diputació, en aquest cas la de Lleida, ha presentat avui una nova campanya per atraure població als pobles i micropobles de tota la província.
Amb un spot de 60 segons, els impulsors de la iniciativa destaquen els paratges, la naturalesa i, sobretot, l'energia de la gent que viu als pobles.
La campanya es titula Poble Petit, Gran Vida. David Benito, bon dia.
Bon dia.
Benvinguts als nostres pobles, a la nostra terra. Admireu paratges, naturalesa, història, però sobretot admireu a la nostra gent.
Amb aquesta invitació, la Diputació de Lleida ha engegat la campanya Poble Petit, Gran Vida. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure la vida en els municipis rurals i revertir el despoblament amb noves oportunitats per viure amb més salut, tranquil·litat i comunitat. La presentació de la campanya ha comptat amb ambaixadors de ruralitat. És el cas de l'esportista Núria Piques, que ens explica la seva experiència.
I trobes coses que potser no són tan tangibles, com és la pau, la llibertat, l'aire lliure, que sí que la trobes i no ho fa, doncs, el fet de viure en una ciutat. Penso que no hi ha excusa per fer un pas endavant, un pas valent, i anar a buscar aquesta riquesa que tenim al nostre país.
La iniciativa s'ha presentat aquest divendres al matí al Palau Robert de Barcelona, on també s'ha pogut fer un tast de productes de proximitat de petits productors de la província de Lleida.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
8 minuts i arribem a un quart de 3, ho acabem de saber. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha rebutjat la querella que va presentar Pedro Sánchez contra el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga la seva dona, Begoña Gómez.
El president del govern espanyol l'acusava d'un delicte de prevaricació. La justícia madrilenya, però, ha inadmès per unanimitat tramitar la denúncia.
I la imputació del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets, segueix portant cua, tot i que la majoria de membres, ho dèiem ahir, de la Junta de Fiscals li han donat suport al Alguns, els del sector més conservador, també han criticat la seva actuació.
En declaracions al Notícies en Xarxa, Miguel Pallarés, que és el president de l'Associació Independent de Fiscals, ha exposat els seus arguments en favor de la dimissió de García Ortiz per garantir la dignitat de la institució.
Si esto sigue adelante, como es evidente que ha ocurrido, que es la imputación del fiscal general del Estado por la sala segunda del Tribunal Supremo, si sigue en el cargo, el Tribunal Supremo ya no tiene un fiscal de referencia cuando remita la causa a la fiscalía para que informe, para que califique, dígame usted qué fiscal va a poder calificar o qué fiscal va a poder informar fuera del deseo o de la preferencia del fiscal general del Estado, que es el jefe de cualquier fiscal que pudiera asumir esa función. Por tanto, el funcionamiento va a ser anormal.
De la crònica internacional, evidentment, seguim molt pendents de la guerra al Pròxim Orient i de l'exèrcit israelià, que després de matar el líder de Hamas, ha assegurat aquest divendres que ha assassinat en un atac aeri un altre comandant de Hezbollah a una zona del sud del Líban.
Les forces de defensa d'Israel asseguren que les operacions contra la infraestructura terrorista a Gaza i al Líban continuen en contra de les peticions d'alto el foc de la comunitat internacional després de la mort ahir del principal líder d'Hamas.
Tant Hezbollah com l'Iran ja han dit que intensificaran la guerra.
Mentrestant, i en aquest context, l'Organització Mundial de la Salut acusa l'estat jueu de bloquejar l'entrada dels especialistes mèdics a Gaza.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa.
Crònica econòmica municipal, també. Els impostos i les taxes es mantindran a Tarragona l'any vinent després de l'increment aplicat aquest 2024.
L'Ajuntament ha aprovat en plenari modificar la taxa de la recollida de residus per incorporar una reducció de la tarifa fixa per ús de la deixalleria i incorporar millores en la seva tarifa social.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Les novetats a la taxa de la brossa impliquen incentivar l'ús de la deixalleria fixa i que els usuaris paguin la taxa en funció de l'ús efectiu del servei. La factura es podrà reduir un 5%. També s'ha aprovat estendre l'accés a la tarifa social de la brossa i que fins a 3.000 persones s'hi puguin beneficiar. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha agraït la voluntat de treballar per la ciutat dels grups que han donat suport al Partit dels Socialistes, Junts i En Comú Podem.
Sí, és veritat, tot és millorable, però estem contents de que per segon any consecutiu tindrem una tarifa social a la brossa. I això és una dada objectiva, és la primera vegada que passa.
Els impostos i taxes es mantindran a Tarragona de cara a l'any vinent després de l'increment aplicat aquest 2024.
De Tarragona a Reus, 3 minuts per un quart de 3, que incrementarà el 2025 les taxes de l'AIO, de la recollida d'escombraries i del transport públic. Així s'ha aprovat avui durant el ple d'ordenances fiscals. La Nova Ràdio, David Fernández.
El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat les ordenances fiscals de cara al 2025 amb els vots a favor de l'equip de govern, PSC, Esquerra i ara Reus. En termes generals, es congelen tributs que van augmentar l'any passat, com l'IBI, l'ICIO i els impostos de vehicles, guals, terrasses i grua. El que sí que pujarà l'any vinent és el preu de l'aigua, la taxa d'escombraries i el preu dels autobusos municipals. L'aigua s'incrementarà un 5% i entre un 10 i un 30% si se'n fa molt de consum. La brossa, per la seva banda, s'adaptarà a la normativa europea. El regidor d'Hisenda de Reus, Manel Muñoz, critica que l'oposició li retregui les pujades previstes.
Ens deixen amb unes necessitats de finançament i fan unes propostes de bonificacions absolutament impossibles, o que ens recordi, per exemple, amb el tema de la taxa de la brossa, doncs que hem hagut de fer uns ajustos que sap que els que estem obligats legalment a fer.
Pel que fa al transport públic, s'encariran un 5% els abonaments i el bitllet senzill passarà d'1,30 a 1,5, 10 cèntims menys al previst, gràcies a una proposta del Partit Popular.
I la PERI ha aprovat la nova taxa d'escombraries amb els vots del PSC i Junts i també el pla de mobilitat amb els vots del PSC, Junts i el PP.
El ple també ha donat llum verda a l'ordenança de zona de baixes emissions amb la majoria socialista i juntaire.
UOU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
En el segon ple extraordinari d'aquest divendres, la regidora de Mobilitat, Cristina Morón, ha defensat que el pla contempla 72 mesures, de les quals la més destacada és la zona de baixes emissions. A més, ha concretat que el pla compta amb 37 propostes incorporades de la ciutadania, un fet que per Morón reflecteix la voluntat de consens.
En aquest procés, la ciutadania ha tingut un paper fonamental. En tot moment hem estat oberts a rebre qualsevol petició, qualsevol proposta o suggeriment que se'ns ha fet arribar a través de diferents models de participació, conferències, tallers, reunions, eines digitals, amb diferents col·lectius que conformen el teixit socioeconòmic de la ciutat.
Recordem que la Paeria preveu desplegar la zona de baixes emissions per fases i acabar el procés l'any 2030. Així, l'1 de gener es començarà per la primera fase, que s'ubica al centre històric, i se seguirà el 2028 a més barris de la ciutat per acabar amb la incorporació de cap pont.
I un altre ajuntament, el de Badalona, també ha aprovat augmentar, en aquest cas, l'impost sobre béns immobles, l'IBI, un 3% l'any vinent.
Aquesta és la principal modificació de les ordenances fiscals per al 2025, que en el seu gruix es congelen i que s'han aprovat avui.
I a Girona, el PSC critica que la taxa escombrarà s'apujarà per al 81% de les llars i reclama que a l'hora de calcular-la es prengui com a base el padró municipal en comptes de la superfície i el consum d'aigua per afinar més els residus que generen per persona i dia.
La regidora Bea Esporrín, a més, veu molt complicat poder gestionar els rebuts tenint en compte que hi haurà fins a 35 imports diferents. En el cas dels comerços, els socialistes critiquen que les escombraries s'apujaran per a 8 de les 12 activitats que hi ha a la ciutat.
Gairebé en punt un quart de tres, l'Hospital del Mar engega un estudi pioner, us ho dèiem en titulars, per veure els efectes de l'aigua termal en dones que estan superant un càncer de mama.
Hi participaran un centenar de pacients i el tractament es durà a terme a Caldes de Montbui en una iniciativa conjunta coordinada amb la Diputació de Barcelona i l'Associació Balneària de Catalunya.
On acudinem que Roger Rams.
Després de l'èxit del tractament de pacients amb Covid persistent amb aigua termal que es va iniciar fa 2 anys a Caldes de Montbui, avui s'ha presentat un estudi pioner que vol tractar dones que hagin patit un càncer de mama amb balneoteràpia, un tractament que es durà a terme en els propers mesos al balneari Termes Victòria de Caldes, sota la direcció de l'Hospital del Mar de Barcelona. Des d'avui ja s'hi poden inscriure totes les pacients que estiguin en fase de superació de la malaltia i que hagin rebut una menopausa induïda. Un cop siguin seleccionades les 96 persones que han d'integrar el projecte, passaran a fer els tractaments durant 4 setmanes al balneari. Natàlia García Giral és la investigadora principal d'aquest estudi.
Són dones que eren premenopàusiques, han d'haver rebut la gocibilina i els inhibidors d'aromatasa. Llavors, el que tenen és dolors a les articulacions, que se'n diuen artràlgies, sobretot fatiga i, bueno, i tot el que acompanya la menopausa, des de sufocus a problemes a nivell sexual i... Tot això comporta un estrès emocional.
L'estudi, que tindrà diverses fases, es preveu que s'allargui 2 anys, durant els quals s'avaluaran els efectes de les teràpies amb aigües medicinals. Un dels objectius de tot plegat és que, si la prova dona resultats positius, es pugui incorporar al sistema de salut pública.
I davant d'un diagnòstic de càncer de mama, la prioritat és la supervivència de la pacient, però la malaltia també afecta de manera important altres aspectes de la salut, com la sexualitat.
I és que 6 de cada 10 dones que superen el càncer de mama experimenten alguna disfunció.
Per ajudar les pacients a gaudir de la seva sexualitat després de la malaltia, Deixeus Dona impulsa per segon any un programa específic. Sara Torremocha.
Atròfia vaginal, disminució del desig o dolor durant les relacions són alguns efectes fisiològics i hormonals que poden experimentar 6 de cada 10 dones que pateixen disfunció sexual després d'haver superat el càncer. Per ajudar les pacients a millorar la seva qualitat de vida íntima i el seu benestar físic i mental, Deixeus Dona ofereix tractaments i suport psicològic. Francesc Fargas és coordinador de ginecologia, oncològica i patologia mamària.
Que ella tingui una supervivència però amb una bona vida. A més, un abordatge multidisciplinar, són molts els especialistes que es dediquen a tractar això, perquè són molts els temes que s'han de tractar. Ens tracta l'equip de psicologia, hi ha un tema d'acompanyament que fan les infermeres, fisioterapeutes, i després hi ha un tema d'uns tractaments que són molt innovadors, que observa una milloria de fins a tot un 60, entre un 60 i un 80% de les dones al cap d'un mes d'haver començat el tractament.
Després de la bona acollida de l'any passat, Deixeus Dona ha impulsat la segona edició d'aquest programa, que s'adapta a l'edat i a les necessitats de cada pacient per garantir que després del càncer puguin viure de forma plena.
Doncs recollim ara d'altres notícies que ens deixa aquest divendres. En què entitats i sindicats demanen a Salvador Illa una cimera per garantir el lloguer social a les famílies vulnerables després de la decisió del Tribunal Constitucional de tombar algunes parts de la llei antidesnonaments? Insten també el govern central a regular l'habitatge social. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. En una concentració davant el Parlament de Catalunya, el tercer sector considera inacceptable la decisió del Tribunal Constitucional i denuncia que posa en risc més de 19.000 lloguers que podrien no ser renovats. La plataforma d'afectats per la hipoteca demana a Pedro Sánchez que reguli el lloguer social i, si no, que cedeixi les competències a les comunitats autònomes. El govern de Salvador Illa li exigeix una cimera per abordar el tema de l'habitatge social i li recorda que necessiten mesures urgents i no a llarg termini en referència a l'anunci dels 50.000 habitatges públics. Escoltem Delia Ferrare, portaveu de la PA.
El problema de la vivienda es urgente, es a día de hoy. Esto está pronosticado para el 2030 y siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? El problema es actual, el problema es urgente, por lo tanto las soluciones se tienen que dar ya. Tenemos cientos de familias esperando una mesa de emergencia 3 o 4 años. Tenemos familias que van a ser desahuciadas porque no se han quitado esta ley.
Les entitats socials se sumaran a la manifestació del 23 de novembre convocada pel Sindicat de Llogateres i apunten altres possibles mobilitzacions abans d'aquesta data.
11 minuts per 2:15 i crit d'alerta pel descontrol de la plaga del caragol poma, que feia anys que no estava tan estesa com ara al marge esquerre del delta de l'Ebre. l'Ebre. Els arrossaires calculen que l'afectació és del 90% dels camps de cultiu.
El motiu, doncs, la restricció d'aigua de reg de la campanya passada.
Canal T, Ruth Turk.
El caragol poma ha envaït gairebé la totalitat dels camps d'arròs de la part esquerra del Delta de l'Ebre. Feia anys que esta plaga no guanyava tant terreny. El motiu? Els rebombejos d'aigua dels desguassos que els arrossaires es van veure obligats a fer la campanya anterior, ja que hi va haver restriccions de reg. Javier Casanova és el president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre.
El problema ha pujat molt perquè l'any passat no tindrem aigua. Va significar dos elements que el caragol li va anar de categoria, que són, un, els rebombejos dels desguassos, és a dir, pujar en caragol als recs, i l'altre, els recs intermitents signifiquen que no hi ha pressió als recs i això fa reinfeccions en rec.
L'augment de la presència del caragol ha portat molts problemes als pagesos al llarg d'esta campanya i molts s'han vist obligats a sembrar més d'un cop. Ara és el moment clau per actuar, just abans de que comenci el fred, perquè llavors el caragol s'amaga dins del camp. Els tractaments més efectius han estat la salinització dels camps i la saponina.
Moment per la cultura. I pel compte enrere, pel Filmets, el Teatre Zorrilla, s'ultimen els darrers detalls per aquest divendres a partir de les 8 del vespre. S'engegui el projector. Compleix 50 anys. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
La inauguració permetrà veure curts procedents de França, Anglaterra i Catalunya, i el jurat de selecció els ha triat per la seva varietat temàtica i de format. Entre ells destaca The One Note Man, candidat aquest 2024 als Òscar i als Premis BAFTA de l'Acadèmia Anglesa de Cinema. Agustí Argelic és el director artístic del Filmets.
Estem entrant en una era on de vegades els gèneres ja no són tan gèneres com eren fins sempre, no? O sigui, qualsevol pel·lícula de ficció hi ha efectes especials, moltes animacions documentals fets amb la tècnica d'animació, i aquesta intel·ligència artificial que no és nou, però sí que cada vegada més s'està adaptant a aquestes produccions.
Durant 10 dies es podran veure 255 curtmetratges, alguns d'ells guanyadors de la Venus durant aquests 50 anys d'història del festival.
I avui arriba una nova edició de la Terracota Bienal, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà.
Un esdeveniment de 3 dies de durada que gira al voltant del tàndem ceràmica i arquitectura amb un ampli ventall d'activitats.
Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Aquesta tarda s'inaugura la segona edició de la Terracota Bienal de la Bisbal d'Empordà, un esdeveniment multidisciplinar que té la ceràmica com a punt central i que tindrà lloc avui, demà i diumenge. Dins del programa d'aquesta segona edició, una de les novetats serà la instal·lació d'un espai expositiu de ceràmica contemporània i d'autor. A més, l'Associació de Ceramistes de la Bisbal premiarà la millor peça. D'altra banda, hi haurà 27 expositors i aquesta trentena els acompanyaran en carpes 5 empreses bisbalenques i de pobles veïns dedicades al sector de la construcció. Dissabte serà quan hi haurà les jornades tècniques que aquest 2024 porten per nom En Construcció, Arquitectura i Ceràmica. Aquesta temàtica és la protagonista de la segona edició i a les conferències, fòrums i taules rodones hi participaran 9 ponents. Diumenge s'oferiran visites guiades en edificis com el mateix Terracota Museu, el Teatre Cinema Foment o l'Ajuntament.
No sé qui no. I arribarem als esports amb música. Per començar, els Gossos actuen avui a Manresa.
El Nacho, el Santi, l'Oriol, el Roger i el Juanjo faran al Teatre Cursal de la capital del Bages el darrer concert de la seva gira A Reviure, on s'han ofert una desena de concerts molt especials després de 5 anys de silenci.
I els Estopa actuen avui aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Els germans Muñoz faran el concert de Cloenda de la gira que han fet aquests últims mesos per celebrar els seus primers 25 anys de carrera i que a l'estiu ja els van portar a actuar, entre altres llocs, a l'Estadi Olímpic.
Vull morir. Doncs amb els Estop arribem als esports. I amb els esports el nostre company Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. Aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera divisió masculina de futbol. El primer equip català que jugarà és l'Espanyol, que aquest dissabte a les 2 visita l'Atlètic Club a Sant Mamés. El tècnic Manolo González està molt confiat de les possibilitats de l'equip.
Jo estic convençut que l'equip farà un bon partit demà. Sabem que és molt complicat, que és un equip amb molt de ritme, que juguen bé, que arriben bé a l'àrea, que transiten molt bé, però bueno, sabem que tenim capacitat per poder fer mal a l'Atlètic Club també i esperem que així sigui.
També demà juga el Girona a 6:45 a Montilivi contra la Real Societat. El Barça juga diumenge a Montjuïc contra el Sevilla amb el possible retorn a la llista de convocats de Dani Olmo, Gavi i Fermín. Abans, demà, hi ha l'assemblea de compromissaris en què la directiva blaugrana buscarà que s'aprovin els comptes de l'entitat. A la Lliga F demà juga el Llevant Badalona a 12:00 contra el Tenerife i l'Espanyol visita el Sevilla a la tarda. I en bàsquet, després de 2 dies d'haver superat el Mònaco al Palau Blaugrana, el Barça té una nova cita amb l'Eurolliga. Visita la pista de l'Estrella Roja, el líder de la competició. El tècnic Joan Peñarroya destaca les virtuts del conjunt serbi.
Té jugadors que estan en un molt bon moment, tenen un joc molt ordenat, tenen polivalència en situacions defensives, tenen varis registres per adaptar-se en funció del rival, i bueno, pues que és un equip que és d'aquells que en aquests inicis de temporades pues sembla que ha agafat abans que d'altres pues tots aquells mecanismes que volen implantar al llarg de la temporada.
A la Lliga Plenitud, la màxima categoria masculina d'handbol, la 6a jornada arrenca aquest vespre a Granollers. El Fraikin rep el Puente Genil a partir de les 8. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Els vallesans continuen amb el ritme frenètic de partits a causa de la competició europea. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Fraikin Balonmano Granollers.
Un equip que et fa jugar un ritme que no t'agrada, que t'obliga a fer coses que normalment no estàs acostumat i que ens portarà a uns nivells de partit que no estem acostumats i que no dominem, no? Penso que ha de ser un partit, hem de fer un partit molt seriós. No serveix de res fer i donar bona cara a Europa si a la Lliga no seguim puntuant, i aquests 2 punts són molt importants per nosaltres.
El moment de forma de Puente Genil no és el millor. De moment, els andalusos acumulen 3 derrotes en 5 partits. Així doncs, els vallesans han d'aprofitar aquest mal inici i treure 2 punts més per mantenir-se com a co-líders de la Lliga.
I aquest vespre l'equip femení de waterpolo del Sabadell pot sumar un nou títol. Juguen a casa la final de la Supercopa d'Europa davant el Plebiscito Pàdua. El tècnic David Palma no amaga que les vallesanes són favorites.
Si et soc sincer, sobre el paper penso que hi ha molta diferència d'equip, no? Jugant a casa davant del nostre públic allà, jo crec que aquí la jugadora no deixa de ser un títol europeu important i s'agraden i sortirem a donar la nostra millor versió.
A l'agenda d'avui també hi ha futbol sala. A partir de 8:45, Barça-Manzanares al Palau Blaugrana.
Gràcies, Roger, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 3:15 PM.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació.
Like an old-time movie, about a ghost from a wish.
dos quarts de tres.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
75 milions d'euros per modernitzar els polígons de la província de Barcelona. Això és el que ha invertit la Diputació aquests últims 20 anys i que han permès posar al dia i dinamitzar el 80% d'aquests recintes industrials. La nova convocatòria, que ja està oberta, beneficiarà 100 polígons i 6.000 empreses. Tot plegat s'ha posat en relleu en una jornada que s'ha fet amb representants d'aquest organisme i dels governs català i espanyol. Lluïsa Moret és la presidenta de la Diputació de Barcelona.
Com veieu, portem ja des de l'any 2006 implementant programes de tot tipus de suport per la regeneració i per l'actualització i la modernització d'aquests polígons perquè siguin competitius.
És divendres 18 d'octubre de 2024. Tenim més titulars. Israel descarta novament un alto al foc. Sonia Kerr.
Les forces de defensa de l'estat jueu asseguren que les operacions contra la infraestructura terrorista a Gaza i al Líban continuen en contra de les peticions de la comunitat internacional després de la mort del líder d'Hamas. Tant Hezbollah com Iran ja han dit que intensificaran la guerra.
Aprovades les ordenances fiscals a Tarragona, Reus i Lleida.
La primera ha decidit congelar el gruix d'impostos després de l'increment aplicat aquest 2024. Per contra, la capital del Baix Camp creixeran les taxes de l'aigua, la recollida d'escombraries i el transport públic, i a Lleida han aprovat la nova taxa d'escombraries amb els vots del PSC i Junts.
Provar els beneficis de les aigües termals en malaltes de càncer.
L'Hospital del Mar engega un estudi pioner per veure els seus efectes en dones que estan superant un càncer de mama i participaran un centenar de pacients, i el tractament es durà a terme a Caldes de Montbui.
Demà és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. En cultura, avui comença una nova edició del Filmets.
Edició número 50 del festival, que fins el dia 26 projectarà a Badalona 255 curtmetratges, 212 dels quals participaran en el concurs. La setmana vinent, de dilluns a divendres, les televisions locals emetran una selecció de 12 curtmetratges de les darreres edicions, i el dia 26 la gala de Cloenda.
I també en cultura, els Estopa actuen avui al Palau Sant Jordi.
Els germans Muñoz faran el concert de Cloenda de la gira que han fet aquests últims mesos per celebrar els seus primers 25 anys de carrera i que a l'estiu ja els van portar a actuar, entre altres llocs, a l'Estadi Olímpic.
En esport, Roger Sánchez, la primera divisió masculina de futbol torna amb duels de nivell per als tres equips catalans.
Després de dues setmanes d'aturada, l'Espanyol visita demà dissabte l'Atlètic Club a Sant Mamés, i el Girona rebrà la Real Societat a Montilivi. Diumenge el Barça s'enfrontarà al Sevilla a Montjuïc amb el possible retorn a la convocatòria de Dani Olmo, Gavi i Fermín.
Després de moltes setmanes perdent aigua, els embassaments catalans han començat a recuperar-se, encara que molt tímidament.
Ha estat gràcies a les últimes pluges, que també han portat les primeres nevades de la temporada en algunes muntanyes del Pirineu. Els pantans del Ter Llobregat freguen ja el 28%. Això són 8 punts més que ara fa un any.
El temps per aquest divendres i per al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, una bona renovació ambiental, la que hem tingut, i es copsa a hores d'ara en forma d'una davallada de la temperatura. L'ambient és de plena tardor i, tot i que hi ha molts moments de sol, no acaba d'escalfar. I al llarg d'aquesta tarda, amb prou feina, la temperatura arribarà a assolir els 20 o 22 graus de màxima, com a molt, en alguns indrets de la costa de Barcelona o també de les Terres de l'Ebre. A més, anirem tenint la companyia del vent, que especialment del Llobregat cap al sud bufarà amb més intensitat, i déu-n'hi-do com arribarà a xiular a les comarques de Tarragona. Per tant, si estem a l'ombra, precisament calor avui no en tindrem. I de núvols, alguns que van entrant des del nord del país, que deixen el sol una mica enterbolit, i només al llarg d'aquesta tarda tindrem algun xafaguet de neu cap als 1.800 metres de cota al Pirineu, i també algun ruixat a cavall de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el sud de Girona. Cap de setmana que ja es presenta més tranquil, tot i que demà al matí despertarem amb molts núvols i quatre gotes a les comarques de Ponent. Ho seguirem a la xarxa.
El control de so, Ivan López, passa en 4 minuts de dos quarts de 3.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest divendres, els 75 milions d'euros que ha invertit la Diputació de Barcelona en 20 anys en els polígons industrials de la província. Aquest és el balanç que ha fet la presidenta d'aquest organisme en el marc d'una jornada que ha comptat amb la presència de representants dels governs català i espanyol. Una Lluïsa Moret que ha instat les tres administracions a treballar plegades per potenciar encara més aquests espais que apleguen milers d'empreses i de treballadors. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Jordi. La Diputació ha destinat aquests 75 milions d'euros des de 2006 a finançar 423 projectes de dinamització de polígons industrials, una inversió que ha beneficiat el 77% dels polígons de la província. Moret ha fet una crida als governs català i espanyol a actuar units per reindustrialitzar el territori.
Crec que és aquest moment que les administracions, també compromeses amb el territori, compromeses amb els agents econòmics i socials del territori, tenim un paper clau en recuperar i en impulsar i donar suport, com deia abans, pel desenvolupament i pel creixement del nostre país.
A la jornada també hi han participat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, qui ha volgut remarcar la importància de la política industrial.
He de dir que estem en un moment on torna amb força la política industrial. Torna la indústria com una estricta necessitat, com la base material per defensar un projecte d'Europa. Tot això necessita enfortir la base productiva de Catalunya, d'Espanya i de tota Europa.
Actualment, la Diputació té obert el programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028, dotat amb 30 milions d'euros i que ha de beneficiar 6.000 empreses i 90.000 treballadors.
Gràcies, Marc. Doncs una altra diputació, la de Lleida, ha presentat avui una nova campanya per atraure població als pobles i micropobles de tota la província.
Amb un spot de 60 segons, els impulsors de la iniciativa destaquen els paratges, la naturalesa i, sobretot, l'energia de la gent que viu als pobles.
La campanya es titula Poble Petit, Gran Vida. David Benito, bon dia.
Bon dia.
Benvinguts als nostres pobles, a la nostra terra. Admireu paratges, naturalesa, història, però sobretot admireu a la nostra gent.
Amb aquesta invitació, la Diputació de Lleida ha engegat la campanya Poble Petit, Gran Vida. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure la vida en els municipis rurals i revertir el despoblament amb noves oportunitats per viure amb més salut, tranquil·litat i comunitat. La presentació de la campanya ha comptat amb ambaixadors de ruralitat. És el cas de l'esportista Núria Piques, que ens explica la seva experiència.
I trobes coses que potser no són tan tangibles, com és la pau, la llibertat, l'aire lliure, que sí que la trobes i no ho fa, doncs, el fet de viure en una ciutat. Penso que no hi ha excusa per fer un pas endavant, un pas valent, i anar a buscar aquesta riquesa que tenim al nostre país.
La iniciativa s'ha presentat aquest divendres al matí al Palau Robert de Barcelona, on també s'ha pogut fer un tast de productes de proximitat de petits productors de la província de Lleida.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més coses ho acabem de saber fa només uns minuts. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha rebutjat la querella que va presentar Pedro Sánchez contra el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga la seva dona, Begoña Gómez.
El president del govern espanyol l'acusava d'un delicte de prevaricació. La justícia madrilenya, però, ha inadmès per unanimitat tramitar la denúncia.
I de la crònica internacional, un dia més, evidentment, seguim molt pendents de la guerra al Pròxim Orient i de l'exèrcit d'Israel, que després de matar el líder de Hamas, ha assegurat aquest divendres que ha assassinat, en un atac aeri, un altre comandant de Hezbollah, en aquest cas en una zona del sud del Líban.
Les forces de defensa d'Israel asseguren que les operacions contra la infraestructura terrorista a Gaza i al Líban continuen en contra de les peticions del tolfoc de la comunitat internacional.
Tant Hezbollah com l'Iran ja han dit que intensificaran la guerra.
I mentrestant, en aquest context, l'Organització Mundial de la Salut acusa l'estat jueu de bloquejar l'entrada dels especialistes mèdics a Gaza.
Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola? L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, IoT, nanotecnologia. Impulsem i creem el Districte 4.0, Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Notícies en xarxa.
Doncs a 6 minuts ja a 3 quarts de 3. Crònica econòmica i municipal. Els impostos i les taxes es mantindran a Tarragona l'any vinent després de l'increment aplicat aquest 2024.
L'Ajuntament ha aprovat en plenari modificar la taxa de recollida de residus per incorporar una reducció de la tarifa fixa per l'ús de la deixalleria i incorporar també millores en la seva tarifa social.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Les novetats a la taxa de la brossa impliquen incentivar l'ús a la deixalleria fixa i que els usuaris paguin la taxa en funció de l'ús efectiu del servei. La factura es podrà reduir un 5%. També s'ha aprovat estendre l'accés a la tarifa social de la brossa i que fins a 3.000 persones s'hi puguin beneficiar. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha agraït la voluntat de treballar per la ciutat dels grups que han donat suport al Partit dels Socialistes, Junts i En Comú Podem.
Sí, és veritat, tot és millorable, però estem contents de que per segon any consecutiu tindrem una tarifa social a la brossa. I això és una dada objectiva, és la primera vegada que passa.
Els impostos i taxes es mantindran a Tarragona de cara a l'any vinent després de l'increment aplicat aquest 2024.
Doncs de Tarragona a Reus, on l'Ajuntament incrementarà el 2025 les taxes de l'aigua, de la recollida d'escombraries i del transport públic. Així s'ha aprovat avui durant el ple d'ordenances fiscals. La nova ràdio, David Fernández.
El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat les ordenances fiscals de cara al 2025 amb els vots a favor de l'equip de govern, PSC, Esquerra i ara Reus. En termes generals, es congelen tributs que van augmentar l'any passat, com l'IBI, l'ICIO i els impostos de vehicles, guals, terrasses i grua. El que sí que pujarà l'any vinent és el preu de l'aigua, la taxa d'escombraries i el preu dels autobusos municipals. L'aigua s'incrementarà un 5% i entre un 10 i un 30% si se'n fa molt de consum. La brossa, per la seva banda, s'adaptarà a la normativa europea. El regidor d'Hisenda de Reus, Manel Muñoz, critica que l'oposició li retregui les pujades previstes.
Ens deixen amb unes necessitats de finançament i fan unes propostes de bonificacions absolutament impossibles, o que ens recordi, per exemple, amb el tema de la taxa de la brossa, doncs que hem hagut de fer uns ajustos que sap que els que estem obligats legalment a fer.
Pel que fa al transport públic, s'encariran un 5% els abonaments i el bitllet senzill passarà d'1,30 a 1,5, 10 cèntims menys al previst, gràcies a una proposta del Partit Popular.
Hem passat per Tarragona, també per Reus. A Lleida, la PERI ha aprovat la nova taxa d'escombraries amb els vots del PSC i Junts i també el pla de mobilitat amb els vots del PSC, Junts i el PP.
El ple també ha donat llum verda a l'ordenança de zona de baixes emissions amb la majoria socialista i juntaire.
UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
En el segon ple extraordinari d'aquest divendres, la regidora de Mobilitat, Cristina Morón, ha defensat que el pla contempla 72 mesures, de les quals la més destacada és la zona de baixes emissions. A més, ha concretat que el pla compta amb 37 propostes incorporades de la ciutadania, un fet que per Morón reflecteix la voluntat de consens.
En aquest procés, la ciutadania ha tingut un paper fonamental. En tot moment hem estat oberts a rebre qualsevol petició, qualsevol proposta o suggeriment que se'ns ha fet arribar a través de diferents models de participació, conferències, tallers, reunions, eines digitals, amb diferents col·lectius que conformen el teixit socioeconòmic de la ciutat.
Recordem que la Paeria preveu desplegar la zona de baixes emissions per fases i acabar el procés l'any 2030. Així, l'1 de gener es començarà per la primera fase, que s'ubica al centre històric, i se seguirà el 2028 amb més barris de la ciutat per acabar amb la incorporació de Cap Pont.
I l'Ajuntament de Badalona ha aprovat també, augmentant en aquest cas l'impost sobre béns immobles, l'IBI, un 3% l'any vinent.
Aquesta és la principal modificació de les ordenances fiscals per al 2025, que en el seu gruix es congelen i s'han aprovat avui.
2 minuts i arribem a 3:15. L'Hospital del Mar, us ho dèiem en titular, s'engega un estudi pioner per veure els efectes de l'aigua termal en dones que estan superant un càncer de mama.
I participaran un centenar de pacients i el tractament es durà a terme a Caldes de Montbui en una iniciativa conjunta coordinada amb la Diputació de Barcelona i l'Associació Balneària de Catalunya.
S'ha presentat avui Ona Codinenca, Roger Rams.
Després de l'èxit del tractament de pacients amb Covid persistent amb aigua termal que es va iniciar fa 2 anys a Caldes de Montbui, avui s'ha presentat un estudi pioner que vol tractar dones que hagin patit un càncer de mama amb balneoteràpia, un tractament que es durà a terme en els propers mesos al balneari Termes Victòria de Caldes, sota la direcció de l'Hospital del Mar de Barcelona. Des d'avui ja s'hi poden inscriure totes les pacients que estiguin en fase de superació de la malaltia i que hagin rebut una menopausa induïda. Un cop siguin seleccionades les 96 persones que han d'integrar el projecte, passaran a fer els tractaments durant 4 setmanes al balneari. Natàlia García Giral és la investigadora principal d'aquest estudi.
Són dones que eren premenopàusiques, han d'haver rebut la gocibilina i els inhibidors d'aromatasa. Llavors, el que tenen és dolors a les articulacions, que se'n diuen artràlgies, sobretot fatiga i bueno, tot el que acompanya la menopausa, des de sufocus a problemes a nivell sexual i tot això comporta un estrès emocional
L'estudi, que tindrà diverses fases, es preveu que s'allargui 2 anys, durant els quals s'avaluaran els efectes de les teràpies amb aigües medicinals. Un dels objectius de tot plegat és que, si la prova dona resultats positius, es pugui incorporar al sistema de salut pública.
Gairebé 3:15 i recollim ara d'altres notícies que ens deixa la jornada. On el cos dels agents rurals ha celebrat la seva diada al monestir de Sant Benet, l'acte de celebració ha servit per reivindicar la tasca que fa el cos, i on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en valor la coordinació entre tot el personal. Ràdio Sant Fruitós, Anna Hernández.
El missatge principal que s'ha després de l'acte ha estat la necessitat de més coordinació perquè les emergències a casa nostra es resolguin encara millor del que ja ho fan. Ho ha dit la consellera Parlon.
Al darrere hi ha un esforç molt important de totes aquelles persones que formen part dels diferents cossos que treballen des del Departament d'Interior per fer del nostre país un país que garanteix la tasca preventiva en la preservació de la seguretat des d'un punt de vista integral.
Un acte on s'han donat 137 reconeixements als diferents agents rurals que hi han participat, amb la creació de 2 distincions honorífiques per recordar Xavier Ribas i David Iglesias, 2 membres del cos que van morir assassinats l'any 2017 a Lleida mentre treballaven. L'acte s'ha fet al monestir de Sant Benet de Bages, al poble de Sant Fruitós, que precisament està recuperant encara dels incendis que va patir l'estiu del 2022 provenients del pont de Vilomara.
Més coses, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha anunciat que la primera quinzena de novembre signarà un conveni per construir 3 dipòsits pluvials per un cost estimat de 70 milions d'euros, ho ha dit a Barcelona el Museu Marítim. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Gil.
Perquè el projecte sigui possible, l'Ajuntament signarà un conveni amb Aigües de Barcelona i l'àrea metropolitana. L'alcalde també ha parlat de l'aposta del govern pel port de Badalona i pel desenvolupament urbanístic i socioeconòmic entorn del canal del Gorg.
Durant aquest mandat es construeixin a Badalona 3 dipòsits d'aigües pluvials per un import a l'entorn de 70 milions d'euros que estem disposats a finançar des de Badalona. Evidentment, demanarem fons europeus a la construcció d'aquests dipòsits, repeteixo, de la mà, la col·laboració conjuntament amb l'àrea metropolitana i amb Aigües de Barcelona començaran les obres, doncs, el primer semestre de l'any 2.
L'economia blava aposta per activitats econòmiques vinculades al mar, compatibles amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. El també badaloní i president de la Comissió d'Empresa i Treball al Parlament, l'exconseller Jaume Giró, ha destacat que cal superar grans barreres com carreteres i vies de tren perquè les ciutats mirin al mar.
13 minuts i arriben a les 3 i la Sindicatura de Greuges de Barcelona fa una crida a reflexionar sobre el termini d'execució del desallotjament de l'antiga Massana i sobre possibles alternatives per mantenir la tasca comunitària.
En un comunicat considera que l'actuació del districte de Ciutat Vella està mancada d'un espai de diàleg i reflexió capaç d'arribar a una solució consensuada. Per això reclama que s'habiliti aquest espai i un benefici del bé comú i apunta que es podria fer en el marc del pacte per Ciutat Vella.
Doncs encara a Barcelona, l'Ajuntament ha aprovat la reforma prevista per a l'espai que ocupen les casetes d'Encarnació, al barri de Gràcia, que permetrà crear la plaça de l'Alzina, 15 habitatges públics i un casal per a la gent gran.
El nou immoble s'ampliarà 4 metres respecte de la façana actual de les casetes, que seran conservades completament.
I la plaça de Catalunya, també Barcelona, acull des d'avui fins diumenge i per segon any consecutiu la Fira Mercat de Mercats, la gran festa dels mercats de Barcelona, del producte i de la gastronomia de proximitat i sostenible.
La 13a edició de Mercat de Mercats posa en valor el paper dels mercats com a proveïdors de producte fresc i de qualitat i com a principals exponents del comerç de proximitat, i també com a promotors de l'alimentació saludable, la dieta mediterrània i la compra conscient.
I repassem ara altres notícies destacades del dia, però en un format més breu. Informacions que avui ens porten els nostres companys de Ràdio Mollet, Ràdio Silenci i BXC Ràdio.
Mollet del Vallès acull des d'aquest divendres i fins diumenge la segona edició del Festival Literari de la Vila del Llibre. Enguany estarà dedicada molt especialment al públic familiar i infantil i es vol convertir el Parc de Can Molà en una biblioteca a l'aire lliure. La dibuixant i ninotaire catalana Pilarín Vallès, qui té un fort vincle amb la ciutat de Mollet, serà la padrina del festival i serà present a la inauguració que es farà avui a les 6 de la tarda. En coincidència amb aquesta segona edició, es posarà en marxa un escape street centrat en el Parc de Can Molà, el primer parc públic de Mollet.
La Garriga acull des d'avui i fins diumenge la primera edició del Festival Entre Artistes, un esdeveniment que vol promoure la col·laboració i interacció entre artistes locals i el públic a través de rutes i actuacions musicals. Una activitat impulsada per l'associació Mirada la Garriga, que es presenta com una oportunitat. Una de les organitzadores, Núria Iglesias, explica més detalls de l'actuació.
L'artista és molt individual, treballa molt a casa, i veure que hi ha més artistes i que
i que, no, que hi ha més gent a la mateixa situació, això ha engrescat molt, la veritat.
Per diferents espais de la Garriga hi ha exposicions d'obres, accions artístiques, concerts i una llarga llista d'activitats per tots els gustos.
La quarta edició del Festival Senderista de les Muntanyes de Prades arriba aquest cap de setmana. Amb 11 rutes accessibles a tots els públics, l'objectiu del cicle és reivindicar el patrimoni natural, arqueològic i cultural d'aquesta zona que està en el procés per ser reconeguda com a parc natural. També es vol despertar l'interès pels productes agroalimentaris locals. El festival comença aquest divendres al vespre amb una sortida fotogràfica nocturna. Algunes de les activitats destacades són els espectacles al Parc Astronòmic de Prades, gaudir d'una posta de sol a Siurana o viure l'experiència de fer de pastor a Capafonts.
10 minuts per les 3, moment per la cultura. I pel compte enrere, pel Filmets, al Teatre Zorrilla de Badalona, s'ultimen els darrers detalls per aquest divendres a partir de les 8 del vespre. S'engegui el projector. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
La inauguració permetrà veure curts procedents de França, Anglaterra i Catalunya, i el jurat de selecció els ha triat per la seva varietat temàtica i de format. Entre ells destaca The One Note Man, candidat aquest 2024 als Oscars i als Premis BAFTA de l'Acadèmia Anglesa de Cinema. Agustí Argelic és el director artístic del Filmets.
Estem entrant en una era on de vegades els gèneres ja no són, no són tan gèneres com eren fins sempre, no? O sigui, qualsevol pel·lícula de ficció hi ha efectes especials, moltes animacions documentals, documentals fets amb la tècnica d'animació, i aquesta intel·ligència artificial que no és nou, però sí que cada vegada més està... s'està adaptant a aquestes produccions.
Durant 10 dies es podran veure 255 curtmetratges, alguns d'ells guanyadors de la Venus durant aquests 50 anys d'història del festival.
Més propostes, les exposicions Talent Latent i D'ahir de l'O s'inauguren l'onzena edició del Festival de Fotografia Scan a Tarragona.
Fins al 15 de desembre, el certamen oferirà una cinquantena d'activitats i reunirà un centenar d'artistes i professionals del sector.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La inauguració oficial tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda al Tinglado 2 del Moll de Costa amb l'exposició central La ciutat revelada, exploracions sobre l'espai urbà. Forma part del programa Talent Latent, que exposa les obres de nou artistes sota la curadoria d'Erika Goyarrola. Ella mateixa explica que és una mostra que reflexiona sobre les múltiples capes i complexitats de l'entorn urbà a través de la mirada de fotògrafs i fotògrafes internacionals.
Los artistas lo que hacen es una aproximación muy personal, ¿no? Se apropian de esos espacios urbanos y construyen pues proyectos muy personales con un lenguaje innovador.
També aquest divendres al Refugi 1 del Moll de Costa s'obrirà l'exposició d'Aida Loss, comissariada per Xavier De Luca i Howari Bochenak. Aquesta mostra ofereix una mirada crítica sobre la ciutat com a espai de control i resistència amb obres d'artistes del sud d'Europa i de Palestina i del Líban.
Ho hem sabut avui, el gegant discogràfic Warner Music ha adquirit el 100% de l'empresa catalana The Project, responsable d'esdeveniments com el Festival de Jazz de Barcelona o el Festival de la Porta Ferrada.
Warner Music és la tercera discogràfica més gran en l'àmbit mundial i darrerament està apostant pels negocis dels concerts i els festivals de música a Espanya. Fundada el 1988 per Tito Ramoneda i Joan Rosselló, The Project és una de les principals promotores de concerts catalanes.
I arriben els esports amb més música.
M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per
començar, els Gossos actuen aquesta nit a Manresa.
M'agradaria trepitjar terra en ferm i tu al meu costat.
El Nacho, el Santi, l'Oriol, el Roger i el Juanjo faran al Teatre Cursal de la capital del Bages el darrer concert de la seva gira a Reviure, on han ofert una desena de concerts molt especials després de 5 anys de silenci.
Hay una puerta entreabierta entre tu boca y la mía.
7 minuts per les 3 i els Estopa actuen avui al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Hay un silencio que mata.
Els germans Muñoz faran el concert de cloenda de la gira que han fet aquests últims mesos per celebrar els seus primers 25 anys de carrera i que aquest estiu ja els van portar a actuar, entre altres llocs, a l'Estadi Olímpic.
Ponen la radio, pero por dentro de mi amarga cabeza siempre tan sola y tan llena de tristeza.
Doncs amb els Estop arriben els esports. Anem als esports. Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. Aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera divisió masculina de futbol. El primer equip català que jugarà és l'Espanyol, que dissabte, demà, a les 2, visitarà l'Atlètic Club a Sant Mamés. El tècnic Manolo González veu el partit com una oportunitat per guanyar confiança.
Per guanyar fora, més que per guanyar fora, és pel tipus de partit que és demà, que és un partit que ens reforçaria a nivell
a nivell mental, a dir que has guanyat un camp important contra un rival important. Però bueno, d'altra banda, jo em quedo més amb les sensacions de l'equip que amb la qüestió de guanyar exclusivament.
També demà Girona Real Societat i diumenge Barça-Sevilla, Montjuïc, amb el possible retorn a la llista de convocats de Dani Olmo, Gavi i Fermín. A l'actualitat blaugrana, aquest dissabte serà el torn de l'assemblea de compromissaris en què la directiva buscarà que s'aprovin els comptes de l'entitat. El president Joan Laporta feia balanç als mitjans del club d'un inici de curs il·lusionant en el terreny esportiu.
Hi ha jugadors que estan rendint molt més que l'any passat. Tu veus un Rafinha, veus un Lewandowski i els veus que se'ls ha canviat la cara. En aquests moments estan, doncs, rendint molt més i estem molt satisfets d'això. I no hem fet una venda important. Ara ja et dic, continuaran al Barça els que vulguin estar.
L'entrevista a Laporta coincidia amb la presentació en públic de Som un clan, plataforma opositora a la gestió de l'actual Junta. En bàsquet, aquest vespre hi ha Eurolliga. El Barça visita l'Estrella Roja, el líder de la competició, amb 3 victòries en 3 partits. El tècnic Joan Peñarroya destaca com cal passar pàgina ràpid en partits cada 2 dies.
Pensant en fer bé les coses, netejant una mica la ment del que ha passat fa 48 hores i focalitzar molt en les coses que haurem de fer i que haurem de fer bé per intentar treure un bon resultat a l'hora.
En handbol, aquest vespre a la Lliga Plenitud, el Freiquin rep el Puente Genil a partir de les 8, i en waterpolo a Sabadell, a Can Llong, el conjunt local del Sabadell disputa la final de la Supercopa d'Europa femenina davant el Plebiscito Pàdua. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. Tot i la baixa sensible de l'esquerrana Judit Forca, el club vigent campió de la Champions és a priori molt superior a les italianes guanyadores de l'Eurocup el curs passat. Palma no amaga el favoritisme que tenen avui.
Sí, et soc sincer sobre el paper... penso que hi ha molta diferència d'equip, no? Després, no deixa de ser una final, i la final totes les jugadores tenen la motivació extra, amb la qual has de sortir molt ben posadet a l'aigua. Sí que és veritat que jugant a casa, davant del nostre públic, allà, jo crec que aquí la jugadora no deixa de ser un títol europeu important i s'agraden i sortirem a donar la nostra millor versió.
Si l'Estrelpool compleix amb els pronòstics, seria el primer club que arriba a les 5 Supercopes d'Europa.
I tanquem amb un apunt de tenis de fa uns minuts, perquè Paula Badosa, la tenista de Begur, s'ha classificat per les semifinals del torneig de Ningbo. Ha derrotat la brasilera Haddad Maia per 6-3 i 6-2.
Gràcies, Roger, per últim dels esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà. Serà amb l'equip del cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns. Fins aleshores, que tingueu una molt bona jornada i un excel·lent cap de setmana.
I know it's real, not a dream.